Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. El món empresarial de la Garrotxa afronta el context de crisi sense aturades de producció. Així ho confirmen des de l'Associació d'Empreses Auram en declaracions a Ràdio Olot.
La patronal garrotxina admet que és molt d'hora, però no té constància ni d'aturades ni d'empreses que s'estiguin plantejant tancar. Asseguren que s'ha instal·lat un grau de prudència entre les empreses, però defensen que l'empresariat està acostumat a viure tota mena de situacions i reptes.
El president d'Auram és Òscar Rodríguez.
Jo diria que el món empresarial està acostumat a filtrejar amb situacions de tota mena, no? Per tant, però bueno, jo crec que almenys pel que conec a l'empresa garrotxina, és una empresa capitalitzada que és capaç i que ha demostrat en el temps que és capaç de suportar molts tràngols, no? I per tant, no, de moment no podem dir que hi hagi una preocupació extrema de la situació actual.
Per cert, que l'atur ha baixat en 449 persones a les comarques gironines durant el mes de març, a xifra que, traslladada en percentatge, suposa un descens de l'1,24%.
Segons recull l'estadística que publica el Ministeri, a la demarcació ara hi ha 35.600 persones que busquen feina, són un 28,16% menys en comparació amb un any enrere. Les dades també reflecteixen l'impacte que la reforma laboral té damunt el mercat de treball, perquè gairebé la meitat dels contractes que s'han signat durant aquest març ja són indefinits. En paral·lel, la demarcació també crea nous llocs de treball perquè la Seguretat Social ha guanyat 5.147 nous afiliats. Caldrà veure, però, si les repercussions de la guerra a Ucraïna i l'increment de la inflació posen en risc la recuperació.
És dimarts, el dia es diu 5 d'abril del 22. Altres continguts informatius de la jornada. Les famílies de l'escola Pla de Dalt troben insuficients les millores que l'Ajuntament d'Olot ha fet a l'entorn escolar.
Durant l'últim any, el consistori ha instal·lat un aparcament de bicicletes, ha retirat alguns aparcaments i ha pintat nous passos de zebra. Des de l'associació demanen més valentia i creuen que cal seguir millorant per aconseguir un entorn escolar més segur, amb menys soroll i contaminació. Un dels projectes que esperen tirar endavant és el bicibús.
El director de l'AFA Escola Pla de Dalt d'Olot és Bosco Plans.
En una part estem contents per l'Ajuntament, perquè han anat fent petits passos, però per altra banda trobem a faltar que sigui més valent i que es duguin a terme algunes iniciatives que fa molt temps que demanem, no? I que es duguin a terme ja, no que es vagi dilatant en el temps. Això ja portem, no? Més d'un any demanant aquestes aquestes millores, aquestes especificacions dels entorns escolars. Hem fet moltes reunions amb l'Ajuntament, tenim constància que ja està treballant, però sempre quan és el moment d'executar-ho, doncs hi ha aquesta manca de valentia, aquesta manca de... Vinga, anem a provar això, que serà una cosa que serà bona per tothom.
Avui també us explicarem que l'Oficina de Consum de la Garrotxa va gestionar més de 3.000 expedients l'any 2021.
Les reclamacions han disminuït un 20% respecte al 2020. Les telecomunicacions han tornat a situar-se com a l'àmbit més reclamat, un símbol que demostra que les consultes tornen a la situació prepandèmica. A motiu de la Covid, les trobades amb les empreses han passat a fer-se de manera telefònica.
Escoltem a l'Anna Beltrán, és la directora de l'Oficina de Consum de la Garrotxa.
Hem tornat a recuperar els formatgets del 2019. Ara tornem a ser, el primer sector es tornen a ser les telefonies, amb tot el tema d'altes, baixes, incompliments de contractes, serveis d'atenció al client. Segon sector, el tema subministraments, llum, aigua i gas. El tema d'Endesa potser no ens ha tocat tant a la nostra comarca. Sabeu que Endesa ha estat molt de temps sense generar factures per un problema que tenien informàtic, han sigut sancionats. I nosaltres aquí tenim molt bessols. Per tant, no hem rebut tantes reclamacions com en altres llocs, però també n'hi ha hagut.
Avui també hem de parlar de salut, perquè l'Hospital d'Olot s'alia amb el Clínic per reforçar el servei de dermatologia. L'especialitat està acumulant demores i esperen que aquesta aliança ajudi a reduir el temps d'espera de les visites.
El conveni s'ha signat per 4 anys i servirà per impulsar la teledermatologia. El metge de família enviarà fotografies a l'especialista del Clínic, qui avaluarà de la distància la necessitat d'una visita presencial.
Escoltem el gerent de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Pedrosa.
Perquè tenim dificultat de trobar especialistes i també hem tingut un parell de, diguéssim, de situacions de Covid, i llavors això se'ns ha allargat. Però ja feia temps que hi estàvem treballant, i ara hem fet un esforç de mirar d'incorporar-ho, perquè anava creixent i ara s'ha fet una petita bola.
Un miler de persones han acomiadat el bisbe de Girona, Francesc Pardo, en la missa exequial que s'ha fet aquest dilluns al matí a la catedral. L'ofici ha estat presidit per l'arcabisbe de Tarragona, Monsenyor Joan Planelles, que ha demanat la implicació dels joves.
Hem d'ajudar a fer creïble, sobretot a les noves generacions, que la vida no ens pertany, que és un do etern que hem rebut dels nostres pares i de Déu, i que estem cridats a viure-la en plenitud, a donar-la per amor.
I a l'apartat polític avui us hem de dir que el govern farà finalment el 24 de juliol dues consultes amb preguntes diferents sobre els Jocs d'hivern del 2030. A l'Alt Pirineu i Aran es preguntarà si la Generalitat ha de presentar candidatura per als Jocs Olímpics amb una resposta binària, sí o no. Al mateix dia també es consultarà les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès. Neus, amb una altra pregunta.
Sí, serà la seva comarca s'ha d'involucrar en el projecte vinculat als Jocs d'hivern. En roda de premsa, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha concretat que involucrar vol dir poder tenir activitats esportives prèvies i complementàries.
Tot el que ens diguin totes les comarques per nosaltres és vinculant. És a dir, en una es pregunta sobre la presentació de la candidatura, en l'Alt Pirineu i l'Aran es pregunta sobre la presentació de la candidatura, en les altres es pregunta sobre la seva implicació. Per tant, si el Ripollès ens diu que es vol implicar, doncs per nosaltres és vinculant el que digui el Ripollès. Si el Berguedà diu que també, doncs també. Per tant, el fet és que les preguntes són diferents, el verb és diferent, per tant el que preguntem és diferent, però en tot cas per nosaltres és políticament vinculant en tots els casos.
I no deixem els esports, però ara aplicats a casa nostra, perquè el Club Natació Olot de waterpolo disputarà el play-off d'ascens.
Optarà a pujar a segona estatal després d'assegurar-se el millor equip no filial de Primera Catalana. El conjunt olotí era un nou vingut a la categoria i ha superat les expectatives d'inici de temporada. El mes de maig començarà la fase que pot portar el Sena Olot a aconseguir el segon ascens en dos anys.
Mentalitzar-nos per treballar moltíssim, perquè la fase d'ascens serà durant el maig, encara no sabem ni rivals ni dates, suposo que ho sabem al llarg de la setmana que ve, i el que deies tu, si tenim opcions, si estem al nostre nivell i juguem com hem jugat aquestes últimes jornades, traient el partit, evidentment, d'aquest dissabte passat, crec que tenim opcions. A partir d'aquí, vaja, ho hem de donar tot, hem d'entrenar al màxim per arribar al millor possible físicament i mentalment, i després, evidentment, tenir aquell punt de sort que fa que puguem pujar.
Són paraules de l'entrenador del Club Natació Olot de waterpolo, Jan Ivern, al tercer temps d'aquesta casa. Per cert que, en un altre ordre de coses, amb esports, també us hem d'explicar avui que els sèniors del Club Bàsquet Vall d'en Bas firmen la millor temporada de la seva història.
Sí, l'equip masculí és segon de tercera catalana, pendent dels descensos compensats i de si hi haurà play-off per ascendir a segona. Pel que fa al femení, es troba el líder de la segona fase, està invicta i va camí de segona catalana. Des del club esperen que aquests números es transformin en ascensos.
El president del Club Bàsquet Vall d'en Bas és Xevi Font.
D'entrada no era l'objectiu, però fredament sabíem que teníem molt bon equip, tant masculí com femení. Per nosaltres, tot el que sigui ascensos són un premi a la bona feina i a la bona feina dels entrenadors i dels jugadors, però no tenim objectius, som un club modest i mai ens posem objectius al principi de temporada.
L'equip femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas ara és segon classificat, però amb dos partits menys que el primer i és l'únic conjunt invicte de tota la Lliga.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades, cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda, sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia. A hores d'ara, a la nostra població, el trànsit és fluid. En quant als estacionaments, avui tenim reserves al Hipòlit Làser, Castilla-La Manxa, Avinguda Catalunya, amb Cercle B i Pere Llosses. I trobaran un tall de carrer al carrer Pere Llosses, cantonada amb carrer Can Diagustí, de les 7 del matí a les 7 de la tarda. De moment, això és tot per ara. Que passen un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Temperatures neus a aquesta hora, ens llevem amb el cel pràcticament serè i amb quins valors?
Són freds, abrigueu-vos, que avui ens llevem amb temperatures baixes, un grau negatiu a Olot i a Santa Pau, 2 sota 0 a Mieres, Sant Feliu de Pallerols, la Vall d'en Bas, Vic i Ripoll, en tenen 0 a Castellfollit de la Roca i a Girona, 3 de positius a Banyoles i Anglès, 7, la més alta a Figueres, 3 de negatius a Vall de Núria i 6 sota 0 a Das.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Un dia més d'aquest abril una mica estrany, tan fred, doncs tornem a tenir temperatures de 0 sota 0 moltes comarques interiors. Ahir, una mica per sota de 0 a Olot, també a la Plana de Vic, a Olost, a la zona de Sant Boi de Lluçanès, amb aquella gran nevada, 2 sota 0. A Molló, 8 sota 0. A Núria, 13 sota 0. Són rècords dels últims 25 anys, des de que es tenen dades. Hi ha llocs que ens estan reportant rècords de fa 50 o 60 anys. Per tant, un principi d'abril amb tant fred, feia molt temps que no vivíem. I avui començar a remuntar una mica la temperatura, un dia més aviat de sol, al matí pot haver algun banc de boira, no detectem molta humitat, restringits cap a la vall del Ter, cap a Osona, bàsicament, i de dia la temperatura pot pujar un parell de graus. Per tant, de dia màximes de 10 a 15 aproximadament, i a la costa ja podria arribar als 16 o 17. Tot això en un dia amb algun núvol, però més aviat s'imposarà el sol. Bé, dimecres, dia de sol, al matí, a la tarda, alguns núvols, fins i tot pot descarregar algun xàfec a les comarques interiors i al Pirineu Oriental, i si no seria cap a 1.500-1.700 metres, poca cosa tot plegat. Una tarda variable de dimecres, la temperatura una mica més alta. La nit freda, però ja amb menys glaçades. Per tant, ja en molts llocs a l'interior per sobre dels 0 graus o per sobre dels 3 graus positius. Tendència a pujar la temperatura, un ambient més suau, divendres i el cap de setmana, fins i tot sembla que cap al dia aproximadament 10-12 hi pot haver una pujada forta de la temperatura.
Gràcies, Dani. La previsió meteorològica a l'antena dels 5 minuts més amb el suport de Peixosisme. Peixosisme, dum-durum-durum, Peixosisme, dum-durum-durum, Peixosisme, dum-durum-durum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixosisme! El món empresarial de la Garrotxa afronta el context de crisi sense aturades de moment en la seva producció. Així ho confirmen des de l'Associació d'Empreses Aurama Radio Olot. La patronal garrotxina admet que és molt aviat, però que no té constància ni d'aturades ni d'empreses que s'estiguin plantejant a un possible tancament, encara que sigui puntual.
Aseguren que s'ha instal·lat un grau de prudència entre les empreses, però defensen que l'empresariat està acostumat a viure tota mena de situacions i reptes.
Ens ho explica en Pau Masó.
La pandèmia, la guerra d'Ucraïna, la vaga del transport i l'augment dels costos energètics estan protagonitzant un context de crisi per a moltes capes de la societat. Però una de les que més ho pateix és el sector empresarial, que ha vist com les primeres matèries s'han disparat de preu. Això, i en especial la vaga del transport, que ja ha finalitzat, ha fet que en alguns indrets del país s'hagin hagut d'aturar línies de producció o sobrevolin amenaces de tancament. Segons el president de l'Associació d'Empreses Euram Garrotxa, Òscar Rodríguez, aquestes situacions no s'han donat de moment a la comarca de la Garrotxa.
És molt aviat encara, perquè estem al principi d'aquest increment desmesurat de costos energètics, etc. Però de moment encara no. I això no vol dir que s'hagi ralentitzat la fabricació, doncs, perquè components puguin arribar en 2 setmanes més tard del que estava previst que arribessin, no? Però no, en principi que hagi generat un moviment de caire ERTO o paralització temporal de l'activitat econòmica, etc., doncs no ens consta.
Rodríguez també diu que, tot i que el sector és molt caut, no hi ha una preocupació extrema per la situació actual.
Jo diria que el món empresarial està acostumat a filtrejar en situacions de tota mena, no? Per tant, però bueno, jo crec que almenys pel que conec a l'empresa de Rutxina, és una empresa capitalitzada que és capaç i que ha demostrat en el temps que és capaç de suportar molts tràngols, no? I per tant, no, de moment no podem dir que hi hagi una preocupació extrema de la situació actual.
Segons el president d'Abram Garrotxa, sí que s'ha instal·lat un grau de prudència dins del sector a l'hora de prendre decisions. Òscar Rodríguez qualifica la situació actual de tempesta perfecta.
Estem immersos en uns anys convulsos, que es barreja des de la crisi de la pandèmia i que ja arrosseguem des de fa 10 anys amb la crisi del 2009 i 2010, i per tant estem davant de canvis importants que no són ràpids i que generen aquesta conjuntura actual. No? Encariment dels productes energètics, manca de capacitat productiva mundial per recuperar aquesta inèrcia prepandèmica. Bueno, és una tormenta perfecta, no?
Segons l'Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa, el 2020, el nombre d'empreses que hi havia a la comarca era de 1.831. Es tracta de la xifra més baixa des que es té registre. L'activitat econòmica està tendint a la concentració, sobretot en el sector industrial i, en especial, al món càrnic.
Per cert, que l'atur ha baixat en 449 persones a les comarques gironines durant el mes de març, xifra que, traslladada en percentatges, suposa un descens de l'1,24%.
Segons recull l'estadística que publica el Ministeri, a la demarcació ara hi ha 35.600 persones que busquen feina. Són un 28,16% menys en comparació amb un any enrere. Les dades també reflecteixen l'impacte que la reforma laboral té damunt el mercat de treball, perquè gairebé la meitat dels contractes que s'han signat durant aquest març ja són indefinits. En paral·lel, la demarcació també crea nous llocs de treball, perquè la Seguretat Social ha guanyat 5.147 nous afiliats. Caldrà veure, però, si les repercussions de la guerra a Ucraïna i l'increment de la inflació posen en risc la recuperació.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Les famílies de l'escola del Pla de Dalt d'Olot troben insuficients les millores que l'Ajuntament d'Olot ha fet a l'entorn escolar. Durant l'últim any, el consistori ha instal·lat un aparcament de bicicletes, ha retirat alguns aparcaments i ha pintat nous passos de vianants.
Des de l'associació demanen més valentia i creuen que cal seguir millorant per aconseguir un entorn escolar més segur, amb menys soroll i contaminació. Un dels projectes que esperen tirar endavant és el bicibús.
Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
Mobilitat activa, no contaminant, i aconseguir un entorn escolar més pacificat i segur. Aquestes són les demandes que l'AFA de l'Escola Pla de Dalt fa més d'un any que reclama a l'Ajuntament d'Olot. Des de l'associació admeten que l'Ajuntament d'Olot ha resolt petites qüestions, com habilitar zones de pàrquing de bicicletes, la retirada d'alguns llocs d'aparcament davant el centre o millorar algun pas de vianants, entre d'altres. Tot i això, creuen que encara falta molt per fer. El director de l'AFA Escola Pla de Dalt és Bosco Plans.
En una part estem contents per l'Ajuntament, perquè han anat fent petits passos, però per altra banda trobem a faltar que sigui més valent i que es duguin a terme algunes iniciatives que fa molt temps que demanem, no? I que es duguin a terme ja, no que es vagi dilatant en el temps. Això ja portem, no? Més d'un any demanant aquestes aquestes millores, aquestes especificacions dels entorns escolars. Hem fet moltes reunions amb l'Ajuntament, tenim constància que ja està treballant, però sempre quan és el moment d'executar-ho, hi ha aquesta manca de valentia, aquesta manca de... Vinga, anem a provar això, que serà una cosa que serà bona per tothom.
Una de les pròximes millores que es durà a terme al centre Garrotxí serà la implantació del bicibús. Aquest projecte, que es va presentar el passat divendres, ja està en ple funcionament a l'escola de Sant Roc. Es tracta d'un grup d'infants que van a l'escola en bicicleta acompanyats de monitors. L'objectiu és promoure el canvi cap a una mobilitat sostenible i millorar la salut i el rendiment escolar.
Com tot projecte nou, sempre costa, no? I un bicibús és com una paraula estranya, no? Un bicicleta i autobús, no? És un concepte que a vegades ens pot costar, però al final, no, és una cosa d'intentar mobilitzar les famílies perquè un dia a la setmana d'entrada puguin venir d'una forma alternativa a l'escola. No? Hi ha famílies que estan molt motivades, no? com passa amb molts projectes que engeguem a l'escola, hi ha famílies, no? Que potser s'ho miren amb més recel, amb por, no? També, perquè és una cosa que fa, no? Que la nostra societat pot fer por, no? Deixar anar els nens en bicicleta a l'escola. No, i d'això, pues, una mica, no, des del passotisme, que també existeix una vegada, esperem a veure com va i ens hi afegirem si ens interessa.
El divendres passat, les famílies de l'Escola Pla de Dalt van tornar a sortir al carrer per demanar millores. Ho van fer tallant el carrer d'accés al centre, com ja havien fet en altres ocasions, hi van participar un centenar de persones i preveuen seguir fent accions per aconseguir millorar l'entorn escolar que els envolta.
Més qüestions. L'Oficina de Consum de la Garrotxa va gestionar més de 3.000 expedients l'any 2021. Les reclamacions han disminuït un 20% respecte al 2020. Les telecomunicacions han tornat a situar-se com l'àmbit més reclamat, un símbol que demostra que les consultes tornen a la situació prepandèmica.
A motiu de la Covid, les trobades amb les empreses han passat a fer-se de manera telefònica.
3.252 expedients han estat gestionats en el transcurs del 2021 per l'Oficina de Consum de la Garrotxa. D'aquests, més de 600 han estat reclamacions, més de gairebé 2.600 han estat consultes i 7 han estat queixes. L'últim balanç mostra que les reclamacions han disminuït un 20% respecte al 2020, ja que aquell any van haver-hi les casuístiques de la clínica Dentix i dels viatges cancel·lats. Això ho explica la directora de l'Oficina de Consum de la Garrotxa, Anna Beltrán.
Hi varen haver uns conflictes especials a la nostra comarca, que va ser el tancament de Dentix, la clínica aquesta que hi ha aquí al Firal, que vam tenir moltes reclamacions. Tots els usuaris d'aquesta clínica crec que devien passar per l'Oficina de Consum i vam ajudar-los amb el tema de totes les financeres. Després vam tenir la sort que Dentix, la clínica aquesta va tornar a obrir i per tant molta gent ha pogut continuar els tractaments, però els vàrem ajudar des de l'Oficina de Consum. I també teníem tot el tema aquell del transport aeri, de gent que els anul·laven vols, tot el tema del sector més turístic.
Durant el 2021 aquestes qüestions es van solucionar i això ha fet que disminuïssin les reclamacions. Pel que fa als àmbits, un 23% de les reclamacions van estar relacionades amb les telecomunicacions. Els subministraments van representar un 21% i la tercera temàtica, el sector serveis, un 19%.
Hem tornat a recuperar els formatgets del 2019. Ara tornem a ser, el primer sector es tornen a ser les telefonies, amb tot el tema d'altes, baixes, incompliments de contractes, serveis d'atenció al client. Segon sector, el tema subministraments, llum, aigua i gas. El tema d'Endesa potser no ens ha tocat tant a la nostra comarca. Sabeu que Endesa ha estat molt de temps sense generar factures per un problema que tenien informàtic, han sigut sancionats. I nosaltres aquí tenim molt bessols. Per tant, no hem rebut tantes reclamacions com en altres llocs, però també n'hi ha hagut.
Durant la pandèmia també es va haver de canviar el format de les trobades amb les empreses. La reestructuració va comportar que el diàleg i les mediacions amb les companyies passés del presencial al telemàtic.
Obrim ara un capítol dedicat a la salut perquè l'Hospital d'Olot s'alia amb el Clínic per reforçar el servei de dermatologia. L'especialitat està acumulant demores i esperen que aquesta aliança ajudi a reduir el temps d'espera de molts pacients.
El conveni s'ha signat per 4 anys i servirà per impulsar la teledermatologia. El metge de família enviarà fotografies a l'especialista del Clínic qui avaluarà des de la distància la necessitat d'una visita presencial.
Una de les especialitats que ha acumulat més demora a l'Hospital d'Olot els últims anys és la dermatologia. Diferents circumstàncies, com la falta d'especialistes, han fet que aquest servei acumulés una llista d'espera massa llarga. Ara, per tal de millorar l'atenció al pacient i reforçar el servei, l'Hospital d'Olot ha firmat una aliança amb l'Hospital Clínic per potenciar la telemedicina. Ho explica el gerent del centre Garrotxí, Josep Maria Pedrosa.
El Clínic té un servei molt potent de dermatologia que ja està donant un servei amb l'Hospital de Figueres. Ho tindrem bàsicament amb tot el tema de teledermatologia. Són especialistes en aquest element, a part de venir ells a visitar aquí, doncs podran resoldre molts temes de teledermatologia, que és un element doncs, que el dominen i que ens irà molt bé. I, per tant, perquè és el punt on tenim una mica de demora, o una demora que podríem dir no és massa raonable.
El conveni entre Olot i Barcelona ha de servir per potenciar la teledermatologia. Això vol dir que el metge de família serà el responsable de fer fotografies a la pell del pacient, enviar-les al Clínic, qui les avaluarà en 15 dies i decidirà, si cal o no, una visita presencial a l'Hospital d'Olot. Això ha de permetre reduir unes llistes d'espera que actualment arrosseguen més de 500 pacients a la capital de la Garrotxa. A dia d'avui, per una visita al dermatòleg de l'Hospital d'Olot, els ciutadans s'han d'esperar una mitjana de 4 mesos, segons les dades del Servei Català de la Salut. Pedrosa explica com s'ha arribat fins a aquesta situació.
Perquè tenim dificultat de trobar especialistes i també hem tingut un parell de, diguéssim, de situacions de Covid i llavors això se'ns ha allargat. Però ja feia temps que hi estàvem treballant i ara hem fet un esforç de mirar d'incorporar-ho perquè anava creixent. anava muntant, anava creixent i ara s'ha fet una petita bola.
S'espera que a principi d'estiu el conveni ja entri en marxa. S'ha signat per 4 anys prorrogables i també permetrà que metges del clínic vinguin a fer visites a Olot.
I encara amb salut, les dones contagiades amb Covid-19 que van donar llum durant els primers 21 mesos de pandèmia van tenir un part més medicalitzat i van patir manca d'informació durant el seu ingrés hospitalari.
Aquestes són dues de les principals conclusions de l'estudi Drets sexuals i reproductius en temps de pandèmia, Covid-19, maternitat i violència institucional que han realitzat investigadors de la UBIC. L'informe detalla que la falta de capacitat per decidir sobre el seu part es va traduir en parts més medicalitzats i, per exemple, hi va haver un 40% més de cesàries en dones contagiades, mentre que les episiotomies van pujar al 50%. Per contra, les dones amb diagnòstic negatiu només van tenir un 24% d'episiotomies i un 20% de cesàries.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Sortim ara a les comarques de Girona. Un miler de persones han acomiadat el bisbe de Girona, Francesc Pardo, en la missa exequial que s'ha fet aquest dilluns al matí a la catedral. L'ofici ha estat presidit per l'arcabisbe de Tarragona, Monsenyor Joan Planelles, i ha estat acompanyat pel nunci apostòlic d'Espanya, Monsenyor Bernardito Auza, i el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Durant el sermó, l'arcabisbe de Tarragona ha destacat el caràcter proper de Francesc Pardo amb les parròquies de la diòcesi de Girona i ha demanat la implicació de les noves generacions.
Hem d'ajudar a fer creïble, sobretot a les noves generacions, que la vida no ens pertany, que és un do etern que hem rebut dels nostres pares i de Déu, i que estem cridats a viure-la en plenitud, a donar-la per amor. Perquè l'amor que emana de Déu a través de Jesús, aquell amor predicat i viscut tantes vegades pel nostre estimat bisbe, demana eternitat.
Després del funeral han enterrat el bisbe al mig de la nau de la catedral de Girona. I continua el col·laborat, això no s'acaba mai, de l'enquesta dels Jocs Olímpics d'hivern. El govern farà finalment, atenció, el 24 de juliol, dues consultes amb preguntes diferents sobre els Jocs d'hivern del 2030. A l'Alt Pirineu i Aran es preguntarà si la Generalitat ha de presentar candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern amb una resposta binària, sí o no. Al mateix dia també es consultarà les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès. Neus, amb una altra pregunta.
Sí, la pregunta serà: la seva comarca s'ha d'involucrar en el projecte vinculat als Jocs d'hivern? En roda de premsa, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha concretat que involucrar vol dir poder tenir activitats esportives prèvies i complementàries.
Tot el que ens diguin totes les comarques, per nosaltres és vinculant. És a dir, en una es pregunta sobre la presentació de la candidatura, en l'Alt Pirineu i l'Aran es pregunta sobre la presentació de la candidatura, en les altres es pregunta sobre la seva implicació. Per tant, si el Ripollès ens diu que es vol implicar, doncs per nosaltres és vinculant el que digui el Ripollès. Si el Berguedà diu que també, doncs també. Per tant, el fet és que les preguntes són diferents, el verb és diferent, per tant el que preguntem és diferent, però en tot cas per nosaltres és políticament vinculant en tots els casos.
I què hi diuen des del territori?
Doncs els Consells Comarcals del Berguedà, Ripollès i Solsonès veuen amb bons ulls la decisió del govern de fer dues consultes amb preguntes diferents sobre els Jocs d'hivern 2030. Tot i això, des del Ripollès, el president de l'ENS diu que dedicaria tots aquests diners a altres coses.
Amb aquest 1.100.000 euros que ens gastarem fent una consulta, jo ho traduiria en quants habitatges per jovent podríem fer aquestes comarques del Pirineu. I si fem una proporció, doncs ens sortiria que podríem fer al voltant de 60-70 habitatges per jovent. Doncs jo m'estimaria més que hi haguessin 60-70 habitatges per jovent que no pas que tinguéssim el resultat d'aquesta consulta.
També han criticat el mètode de la consulta des de Stop Jocs Olímpics. El seu portaveu és Bernat Lavaquiol.
Considerem que hem fet una feina indispensable perquè es pugui votar amb una pregunta clara i concisa, cosa que el govern no volia. D'altra banda, lamentem que es vagi a votar sense tenir la informació sobre la taula. El govern convoca el referèndum sense haver fet públic el projecte olímpic i, d'altra manera, és inadmissible que ens envien a votar un 24 de juliol sense l'opció a vot telemàtic un moment al mig de l'estiu, quan la gent del Pirineu està de vacances i no podran votar i són la gent que decideix sobre si es volen fer els jocs o no.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha firmat dos decrets per impulsar la doble consulta que serà políticament vinculant.
Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d'un turisme que presumptament va atropellar greument un menor de 6 anys a Roda de Ter a la comarca d'Osona i després va fugir.
L'accident va passar el 22 d'octubre del 2021 a la carretera BB-5222 al punt quilomètric 2,8. Ràpidament els serveis d'emergències van assistir a la víctima i la van traslladar a l'hospital amb lesions greus. Davant la falta de pistes, es va fer una crida per si algun testimoni podia aportar més informació per la investigació. 5 mesos més tard, la policia va detenir el 29 de març el presumpte autor gràcies a la col·laboració ciutadana. Es tracta d'un home de 34 anys a qui atribueixen un delicte d'abandonament del lloc de l'accident.
La policia local de Banyoles ha detingut un jove per robar un agent del cos de Caldes de Malavella que estava fora de servei i ha denunciat 3 menors més que haurien participat en aquest assalt.
Els fets van passar el 18 de març pels vols de les 11 de la nit. Un grup de 8 nois van assaltar la gent a la sortida d'un bar del municipi i el van rodejar per robar-li les pertinences. L'arrestat a més va intentar treure's una navalla. En el moment en què la víctima es va identificar com a policia, el grup es va dispersar i va fugir mentre la gent el seguia amb el seu cotxe.
Bé, i encara un apunt més. En la crònica judicial, l'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dilluns l'acusat que s'enfronta a 16 anys de presó per apunyalar la companya de pis a Palamós durant el primer estat d'alarma.
Els fets van passar la nit del 10 de juny del 2020. Segons ha relatat la víctima, el processat es va enfadar quan li va retreure que no hagués netejat el bol d'amanida del sopar i quan li va dir que el denunciaria perquè volia baixar al carrer en ple confinament, li va donar un cop de puny a l'estómac i la va començar a apunyalar. Li va clavar fins a una trentena de ganivetades. L'acusat declararà dimarts. El fiscal sol·licita que 9 anys de presó i l'acusació particular 16 per temptativa d'assassinat. La defensa demana una condemna de 2 anys.
Parlem ara de coses més agradables. Anem a la cultura.
Eres un temazo, tú eres un temazo, tú solita lo revientas siempre en cualquier discoteca. Eres un temazo, tú eres un temazo, que lo montas como quieras, pero a mí siempre me suenas bien.
El 15è Festival Sons del Món tanca el seu cartell amb 3 artistes internacionals més, Gypsy Kings, Andrés Calamaro i Goop Save the Queen. També hi haurà els catalans Catarres, la Su, que estem escoltant de fons, o la Sara Roy, la Rita Pagès i en Pol Batllà.
El festival consolida la Ciutadella de Roses com a escenari únic i recupera aforaments prepandèmics. 2.200 localitats amb seient i 5.000 en els 2 únics concerts en públic dret, Oques Grasses i Robé. Organitzadors i l'Ajuntament s'han congratulat aquest dilluns pel seu matrimoni de 15 anys per haver estat un dels pocs festivals que va mantenir-se durant la pandèmia i per ser allà on sempre havien volgut estar. El director Xavi Pasqual ha qualificat la programació de premium principalment pel retorn dels artistes internacionals.
Enguany anem del 22 de juliol al 7 d'agost amb una programació que hem intentat donar un esglaó més, una programació premium de 15è aniversari i on recuperem aquesta normalitat que apuntava el regidor, tornem als aforaments de 2.200 localitats i tornem a concerts amb gent dreta, que això fa temps que no ho podíem gaudir, i seran 2 concerts, de moment, amb gent dreta, aforat a 5.000 persones.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports. Amb Opticalia, el Club Natació Olot de Waterpolo disputarà el play-off d'ascens. Optarà a pujar a segona estatal després d'assegurar-se ser el millor equip no filial de primera catalana.
El conjunt olotí era un nou vingut a la categoria i ha superat les expectatives d'inici de temporada. El mes de maig començarà la fase que pot portar el Sena Olot a aconseguir el segon ascens en 2 anys.
Informa Roger Isern.
De menys a més, així ha anat l'equip sènior masculí del Club Natació Olot de Waterpolo. Els olotins, tot i perdre l'últim partit davant el Poble Nou, s'han classificat per la fase de ascens a segona estatal. Han aconseguit el tercer lloc, que significa la millor classificació d'un equip no filial. Una plaça que dona accés al play-off d'ascens, ja que els dos primers classificats, com són Sabadell B i Mataró B, han renunciat a pujar per motius econòmics. Tots dos tenen equip a la divisió d'honor i no els interessa un segon equip a lliga estatal. L'entrenador del Club Natació Olot de Waterpolo, Jan Ivern, explica que el seu equip ha evolucionat fins a superar els objectius marcats a l'inici de temporada. Són declaracions al tercer temps de Ràdio Olot.
Crec que vam començar amb dubtes, no acabàvem de trobar el nostre joc, ens costava una mica adaptar-nos al ritme de partit dels rivals, però mica en mica i anar passant la temporada vam arribar amb això que et deia, amb opcions, l'equip es va posar les piles i realment hem guanyat a rivals directes jugant d'una manera molt bona i això ens ha fet estar aquí on estem ara.
L'objectiu d'aquesta temporada era la permanència, però victòria rere victòria, els olotins han escalat fins a ser el millor equip de la categoria sense comptar filials. Ara el Club Natació Olot ja mira amb il·lusió el futur més pròxim, el play-off d'ascens a segona estatal. Ivern creu que tenen opcions i que aniran a competir al màxim.
Mentalitzar-nos per treballar moltíssim, perquè la fase d'ascens serà durant el maig, encara no sabem ni rivals ni dates, suposo que ho sabem al llarg de la setmana que ve. I el que deies tu, si tenim opcions, si estem al nostre nivell i juguem com hem jugat aquestes últimes jornades, traient el partit, evidentment, d'aquest dissabte passat, crec que tenim opcions. A partir d'aquí, vaja, ho hem de donar tot, hem d'entrenar al màxim per arribar al millor possible físicament i mentalment, i després, evidentment, tenir aquell punt de sort que fa que puguem pujar.
Aquestes dues setmanes la Lliga s'aturarà i després el primer equip de waterpolo del Club Natació Olot disputarà l'últim partit de Lliga, ja intranscendent perquè la classificació per a la promoció d'ascens és matemàtica. Serà el dia de Sant Jordi a la piscina del Sabadell B a les 4 de la tarda.
I els sèniors del Club Bàsquet Vall d'en Bas firmen la millor temporada de la història. L'equip masculí és segon de tercera catalana, pendent dels descensos compensats i de si hi haurà play-off o no per ascendir a segona.
Pel que fa al femení, es troba el líder de la segona fase, està invicta i va camí de segona catalana. Des del club esperen que aquests números es transformin en ascensos.
El Club Bàsquet Vall d'en Bas viu el seu millor any esportiu de la història. El primer equip masculí s'ha quedat a les portes d'aconseguir l'ascens directe a segona catalana. Aquest cap de setmana passat visitava la pista de l'Escala, equip que finalment ha ascendit de categoria per una victòria de marge respecte dels garrotxins. Ara el conjunt de la Vall haurà d'esperar quines són les seves opcions. Depenent dels ascensos de segona, hi haurà més o menys places pels equips gironins. La via més factible és la del play-off, que disputarien contra el Salt. El president del Club Bàsquet Vall d'en Bas és Xevi Font.
Han fet una gran temporada. Només hem acabat perdent dos partits, tots dos contra l'Escala. El primer de primera volta per un punt a casa molt i molt just. Vam tenir l'oportunitat de guanyar, però vam tenir mala sort i no va poder ser. I l'altre partit, que ha estat l'últim de Lliga a l'Escala, sí que va ser més complicat, amb un pavelló amb un ambient espectacular, tant per part de l'Escala com per part nostra. Vam portar moltíssima gent, uns 150 seguidors, érem de la Vall d'en Bas.
La incògnita també és que el conjunt gironí ja compta amb un equip a segona i s'hauria de veure si es disputaria o no aquest play-off. De moment no es coneixen les places a les quals optaran els equips de Girona a l'espera que s'acabi la fase de segona catalana. Pel que fa al conjunt femení de la Vall d'en Bas, ha sumat 7 victòries en 7 partits en la segona fase de tercera catalana. Queden 4 jornades i l'equip va llançat a l'ascens. Font remarca que des del club no es marcaven objectius a inici de temporada.
D'entrada no era l'objectiu, però fredament sabíem que teníem molt bon equip, tant masculí com femení. Per nosaltres, tot el que sigui ascensos són un premi a la bona feina i a la bona feina dels entrenadors i dels jugadors, però no tenim objectius, som un club modest i mai ens posem objectius al principi de temporada.
L'equip femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas ara és segon classificat, però amb dos partits menys que el primer i és l'únic conjunt invicte de la Lliga. Depèn d'ell mateix per acabar campió. El seu pròxim partit serà dissabte a les 6 de la tarda davant el Club Bàsquet Quart.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.